más próxima.
Herrera Incope.
La mañana.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribem a 12:45 del migdia. Benvinguts a la vostra Cope més propera, Cope Catalunya i Andorra. Herrera, des de Cope Catalunya i Andorra, sóc el José Miguel Cruz. I avui estic més que mai encantat de parlar amb tots vosaltres. Beneïda regularitat i beneïda tornada a la normalitat que ja s'acabarà de fer efectiva demà, dia 8, amb la retorn a les classes dels marrecs. Així que, bé, tornem. Ara sí, sí, de debò, a prendre el pols aquest any 2025. Desitjo que tothom estigui la mar de bé, que tingui grans projectes, que tot vagi molt i molt i molt bé. Us he de dir una cosa, el partido no es como empieza, es como acaba. És a dir, que encara no nos vengamos arriba, que encara queda 12 mesos d'any en tot cas. Possiblement el que tenim ara mateix sobre la taula és la generositat dels Reis d'Orient, que ahir, doncs, en infinites cavalcades per tots pobles i poblacions d'arreu d'Espanya, van deixar regals als més afortunats i a aquelles persones que s'han portat bé. Jo possiblement no tant, perquè no he tingut gaire regals. És així, l'amor de la família. Quin regal més maco es pot tenir més enllà de tot això. I mira, davant de l'amor de la família no hi ha un tiquet de bescanvi. Però amb els regals sí, possiblement hi ha un tiquet de bescanvi o un tiquet de canviar. I avui és el dia d'això, d'aquelles jaquetes, aquella roba, aquells regals que han portat els Reis d'Orient, doncs que no han acabat, o que s'han equivocat en alguna coseta, que no han acabat de fer el pes, doncs és el moment d'anar a bescanviar o a buscar qualsevol cosa, no? Avui és el dia. I no només això, avui comencen les rebaixes. No és que hi hagin dies, això va quedar en el passat, el dia que començava les rebaixes, amb aquell amuntegament de gent davant de portes com les del Corte Inglés, que sortia sempre a la tele, tota aquella gentada que entrava a la carrera a buscar les gangues, no? Avui aquestes rebaixes estan en mans de cada botiga, però comencen. Podem dir que després de festes, és a l'estiu, i ara és quan comencen aquestes rebaixes. Però què hem de fer? Primer, perquè no ens la colin en rebaixes, una cosa molt clara, hem de tenir coses, són coses molt clares que hem de tenir perquè les rebaixes siguin de debò de rebaixes i no ens la colin. I després, conforme el bescanvi, aquell bolso, aquella jaqueta, aquella joguina, que no ens acaba de fer el pes a la persona que li hem regalat, com es bescanvia? És a dir, hi ha una norma per totes les botigues? O sigui, hi ha una llei o una normativa que han de complir les botigues? O cada botiga o cada centre aplica la seva? I si cada botiga aplica la seva, com ho sabem nosaltres? De quina manera? No us preocupeu, eh? No és una qüestió d'enfocar i posar a les botigues i els centres com els dolents de la peli. No va per aquí la cosa, perquè, evidentment, si jo fos botiguer, la darrera cosa que voldria és enfadar un client, bàsicament, perquè vull que aquell client torni. Això comencem per aquí i comencem d'una bona fe. Però sí que hi ha unes normes que segurament s'han de complir en aquest cas, no? I per això està l'Organització de Consumidors i Usuaris. I en parlem d'això amb la Imma Guillén Cantero. Ella és la portaveu de la OCO Catalunya i li traslladarem totes aquestes preguntes. Imma, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres i bon any.
Igualment.
Bé, avui és un dia de bescanvis, en aquest cas. En què ens hem de fixar o a què tenim dret si volem bescanviar? Suposo que és com un producte qualsevol comprat en qualsevol altre moment de l'any, no?
Sí, això és important tenir-ho en compte i que la gent no s'oblidi. A veure, estem fent un bescanvi, inclús tant per als dos temes, per un bescanvi com per al tema de les rebaixes, d'acord?
Sí.
Tant el que és el dret del consumidor com el producte, això no es rebaixa mai, sempre és inferior, sempre és el mateix. Això a vegades la gent se n'oblida. La rebaixa, el producte ha de ser el mateix. No pot canviar ni la qualitat del producte, d'acord? Ni tampoc les garanties del producte independentment de l'època de l'any.
D'acord.
És a dir, només es té que rebaixar el preu. I dintre de la rebaixa del preu, tenim que tenir en compte que sempre es té que posar el preu inicial i el preu rebaixat. Per fer també per controlar, evidentment.
Que hi ha una rebaixa real.
Rebaixa, que sigui real. Sí,
però això com ho podem comprovar?
Bueno, a nivell lloc, nosaltres el que sí que aconsellem, evidentment, és una mica com a l'època del Black Friday, no? Es té que fer com un... Primer, què volem, no? En el cas del bescanvi és molt clar. Tens una, per exemple, una peça de roba, no et va bé el color i tal i qual, no és problema, agafes i pots bescanviar. En el tema de les rebaixes, vale, el que tenim que tenir clar és què necessitem i què volem comprar, per evitar també entrar en excessos, no? Mm-hmm. Llavors, es té que controlar el preu que tenia abans per veure que realment sigui
una rebaixa autèntica.
Sí, sí. També es té que tenir en compte, a part del tema del producte, vale? El tipus, és important saber el període de temps, és a dir, no totes les tendes tenen l'obligació, de fet, la gent se n'oblida, que tu no t'agradi o que tu et compris, m'ho invento un aspirador i després no t'agradi, la tenda, no, l'establiment no té l'obligació de canviar-te'l, vale? Uh-huh. És que la gent diu, no, és que no tens canviar, no, et pot donar un val o et pot donar en funció del que tu vulguis, no? Però no... Digue'm, perdó.
No, t'anava a preguntar, o sigui, que és una qüestió de retornar-te els diners, això no... Entenc això, no? Que no seria retornar-te els diners, sinó fer un val...
Això mateix, això mateix.
I això sí, si el producte no funciona, si te l'han de canviar, això sí.
Sí, això és evident.
Seria la garantia, seria el que seria la garantia d'un producte.
Això mateix, i que a vegades la gent això se n'oblida, però els productes tenen garantia, siguin nous o de segona mà, vale? Passa que a vegades els comerços pues no fan a vegades el que tenen que fer, vale? Llavors, amb el tema de les rebaixes o del que tu em deies dels canvis, és important saber quina política que té aquest comerç en referència als canvis i les devolucions, perquè moltes persones donen per fet que jo me lo canvio i em poso un altre. No tenen per què.
D'acord, vale? És a dir, si els Reis d'Orient ens han portat, jo què sé, un bolso, una jaqueta, que no ens agrada el color o qualsevol cosa, l'establiment no té per què. Pot fer un val, possiblement?
Pot ser un val de descanvi o de retornar-te'l a la targa.
Però entenc també que cada establiment tindria la seva política.
Sí, cada establiment té la seva política, que en principi la té que tenir, amb el tema aquest dels descanvis, ho té que tenir en un lloc visible perquè el consumidor i l'usuari, quan vagi, sàpiga que, per exemple, o no retornen els diners o que només tenen un plaç de 15 dies per retornar aquest bolso que no t'acaba d'agradar. Mm. I, evidentment, doncs portar, és important portar el tiquet perquè és el comprovat de compra.
Sí, això no t'havia preguntat perquè donava per assentat el fet de portar el tiquet, no? Però si no portes el tiquet, malament, no?
Malament. Llavors, clar, si és un tiquet real, que ara, per exemple, s'està portant molt, doncs no és problema, però tu portes el tiquet real i dius, el teu regal són 50 euros, vale? Doncs aquest bolso t'ha costat, m'ho invento, o canvies o et fan el tiquet regal o una devolució del mateix producte que tenies, vale? En funció d'això, sí. Però és veritat que l'establiment ho té que deixar clar i tu, com a consumidor, ho tens que saber.
D'acord. És a dir, que no hi ha una política clara, o sigui, per tot, no, sinó que cada establiment fa la seva. O es canvien, sí, o fan un val regal, sí, o donen un temps de plaç determinat per devolució o per canvi. Seria això.
Sí. Efectivament, ja ho has resumit molt bé. És això. Sí.
Les rebaixes, quant de temps poden durar? El que sigui, vull dir, és una qüestió que, per exemple, que estigui clar i suposo que cada producte ha de tenir una identificació clara que està rebaixat.
Sí. Té que tenir... Normalment el temps que duran, bueno, o sigui, no, és quasi un mes, bàsicament, més o menys, no? I, evidentment, el que té que posar-te és, com t'he comentat abans, amb el preu, rebaixat un 20%. Bueno, doncs abans en moviment sempre té que posar... Si abans valia 100, doncs ara són 80, vale? Perquè tu puguis fer el càlcul i veure que realment la rebaixa és aquesta, que et posen en el tiquet o en l'etiqueta que tu mires.
Encara hi ha botigues que poden fer allò d'aquella trampa famosa de pujo els preus per després fer que faig rebaixes?
Home, ha d'anar... Segurament hi ha algunes, alguna hi haurà, però no, jo crec que cada vegada menys. A més, venim també, no pots oblidar que venim del Black Friday, que no fan un mes escaig que ho tenim aquí fa poc, no?
Sí, sí.
Que aquí sí que hi ha hagut alguna coseta, no? Ara no, perquè tu ja tens molt clar que si aquell jersei ja valia... Passa que el preu no es mantindrà amb el mateix preu que tenies al Black Friday. Te'l pujaran perquè era el que toca, perquè ja no és una oferta. Tornem a tenir el mateix preu.
Imma Guillem Cantero, portaveu de la COC Catalunya. Escolta'm, gràcies per aquests 5 cèntims que ens has fet, molt amable.
Gràcies a tu per recordar-te de nosaltres, per aquests temes. Molt amable. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, home, per atendre'ns. Doncs, mireu, de totes maneres, el sector del comerç ja diu que les rebaixes no seran com altres anys. I us explico per què. Perquè hi ha hagut una bona campanya de Nadal. Suposo que ja tindrem temps per parlar amb el sector del comerç per veure com ha anat la campanya de Nadal, però les primeres dades que arriben és això, que s'ha donat per superat aquell impacte de la pandèmia, a veure com, fixeu, encara estem en tot això, eh? I es veu que això ha acabat força bé. I a més, les rebaixes s'afronten d'una manera que amb menys estoc, perquè hi ha hagut una campanya bona de Nadal, llavors l'estoc baixa i no hi ha la previsió d'oferir tants descomptes com altres anys, que hi ha hagut bons descomptes. Això quan hi ha un estoc que sobra, llavors és quan comencen a baixar preus o a fer unes bones ofertes. Sembla que aquest any no serà tan així, eh? Sembla que aquest any no serà tan així. Gràcies a això, insisteixo, eh? A la bona campanya de Nadal, cosa que ens n'alegra molt, que tot vagi molt bé. Això significa que l'economia va bé, que els hi hauran, per cert, que les rebaixes també són un moment per contactar gent, sobretot en determinades botigues, determinats comerços, per contactar gent. És una bona època, això sembla. Ara, cal que aquesta bona època, bonança econòmica, arribi a les butxaques de la gent normal, entre cometes, diguem-ho així, eh? Normal. Va, que de seguida parlarem d'una qüestió. Parlarem del TOC. Què és el TOC? El TOC és el trastorn obsessiu compulsiu. Molta gent li diu que és una mania, però no és una mania. Una cosa és un TOC. Tenir un TOC és una síndrome. I una altra cosa és tenir manies. Sabeu allò de repetir coses, de ser obsessiu amb qüestions, que moltes persones que no ho pateixen diuen, no, té una mania, però no és una mania. És un problema que pot ser molt invalidant, molt, molt invalidant. De seguida en parlarem de tot això, aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Per cert, no sé com estan les vostres propòsits de cap d'any. Per començar, suposo que fer exercici seria un d'ells. Jo vull estar pensant, comentar per aquí, per la redacció. Vull apuntar a la piscina. I algú em feia una suggerència. No, doncs has d'anar a les 7 del matí. Pues serà que no. Entonces ja no m'apunto a la piscina. Si vaig a gravar a les 5 per anar a nedar, ja arribo a la feina que vull tornar-me a casa a descansar. No. Però, sobretot, si has de fer exercici, com vull ser runner, has de mirar la teva salut del cor. Això està clar, que no hi hagi cap sorpresa. I per això està INSCOR. INSCOR és el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya. Cuiden del teu cor realitzant consultes cardiològiques i tots els estudis necessaris. Ofereixen aquesta atenció ràpida i programa la teva visita per quan tu ho necessitis. Al telèfon 93 425 19 62 93 425 19 62 o la seva web inscorbcn.com.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Flexicar. Esports COPE, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistas.
Yo creo que al final han elegido bien. O sea, la salida han sido muy fuerte porque todos los jugadores que se han ido han sido pieza fundamental la temporada pasada, pero creo que Quique, en este caso Quique Cárcel, ha hecho también un trabajo fantástico otra vez.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
¿Cuál es el perfil de las personas que acuden a vosotros, de la persona que se quiere construir un búnker?
Son de cualquier tipo de perfil.
¿Los jóvenes habláis de esto? ¿Sois conscientes del poder adictivo que tiene las redes sociales?
Sí, yo a veces con mis amigas miramos durante el día en el móvil, te pone cuánto tiempo has estado en cada habitación.
¿Y esta música por qué?
¿Por qué no?
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Tots els dies.
Momentos.
¿Y cuándo quieres ingresar?
Por mí, mañana mismo.
Pues, mañana mismo puedes entrar.
Un programa de confidencias.
Momentos. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas.
Bien. A las matinadas de COPE Catalunya. Parlarás amb un amic.
¿Te gustaría que volver con ella?
Me gustaría que volviera a casa.
Luis Rodríguez.
Momentos.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
A veure si ens posem i aconsegueixo explicar-ho bé. No és fàcil, eh? Mireu, per posar un exemple, el més proper, sabeu quan vas en cotxe, aparques, tanques el cotxe i vas cap a casa. I a mig camí d'anar cap a casa, se't ve el cap allò de... He cerrat el cotxe, ho he tancat, i tornes per veure, perquè allò dius, ostres, si no l'he tancat, a veure si me'l pispen. I tornes per veure si has tancat el cotxe. O allò de sortir de casa i, no sé, pel que sigui, has de tancar el gas. He tancat el gas? A mig camí d'on vagis. I has de tornar per veure si has tancat el gas. Això ens ha passat a tots, eh? O lo de les claus. On és les claus? Una aparcat... Això ens ha passat a tots. Si no t'angoixa i no va més enllà de tot això. Bàsicament, és un d'aquests pensaments automatitzats que tenim. Estem pensant en mil coses, tanquem el cotxe, anem cap a casa, i a mig camí la teva consciència és conscient o es pregunta, ostres, allò que tinc tan automatitzat ho he fet o no? I per això et fa tornat. Bé, això seria semblant al que seria un toc, però no és així. Quan és un toc? Llavors, quan aquests mateixos pensaments es manifesten d'una manera persistent i et causen una angoixa i un estrès, i poden ser realment invalidants. És a dir, ja tot això es comporta d'una manera realment problemàtica. De fet, al voltant d'un 2 o i un 3% de la població a Espanya té un trastorn obsessiu compulsiu, un TOC. És a dir, és un voltant d'un milió de persones que ho pateixen, aquest trastorn. A més, de vegades, aquest trastorn, i això per complicar la cosa, va associat amb un trastorn de la conducta alimentària, d'un TCA. I més o menys, aquest milió de persones, entre un 13% i un 18% que tenen TOC, també tenen un TCA, un trastorn de la conducta alimentària. Tot això són dades de la Unitat Integral de Recuperació de Trastorns de Conducta Alimentària de l'Hospital Sagrat Cor de Martorell, i és que el trastorn obsessiu-compulsiu, el TOC, està considerat per la OMS com una de les 10 patologies més discapacitants. Mar Puerto, com estàs? Benvinguda.
Bon dia.
Què m'expliques d'això?
Doncs ara comentaves, no?, aquests comportaments, aquestes manies que no són manies, no?, que són encara molt més preocupants, que tot i ser inefectives, doncs intenten prevenir esdeveniments que són objectivament improbables, però que tot i així les persones que ho pateixen tenen la necessitat de comprovar-ho. No? Ara comentaves el fet de anar a comprovar si el gas està tancat, les claus del cotxe, però, per exemple, sortir al carrer i no trepitjar les línies del terra, perquè si no senten que li passarà, doncs, alguna cosa dolenta, que l'atropellarà un cotxe o qualsevol altre tema. O, per exemple, pacients que tenen TOC de contaminació, por de tocar les coses per si es contagien, per exemple, d'algun germen o d'algun virus, i per això, doncs, es renten les mans d'una manera molt obsessiva. Per això moltes persones també tenen ansietat, depressió, trastorns de l'espectre autista i fins i tot trastorns de la conducta alimentària. A vegades, però, hi ha certs esdeveniments que fan que apari aquest TOC, un accident de trànsit o, per exemple, obsessions que van per èpoques i que podrien ser preocupacions com, per exemple, per les catàstrofes naturals o por a la mort, entre d'altres, i que poden durar mesos o fins i tot anys. Per exemple, algú que té una època d'estrès molt forta a la seva vida, doncs té algunes senyals de que pot tenir algun toc, però que arran d'això doncs, el comença a desenvolupar molt més, o per exemple aquest accident que comentàvem, pot ser que fets puntuals a la vida d'una persona influeixin encara molt més a l'hora de patir doncs, aquest trastorn.
Com tota la vida, això és un ventall que va des d'una cosa liviana i molt suportable, que no afecta per res a la teva vida, al teu dia a dia, fins a una qüestió ja extrema que pot incapacitar-te totalment. Com tot, bàsicament. Però en parlem d'això amb el senyor Ramon Cobo, que és psicòleg especialista... Bueno, especialista, va treballar tant en TOC que podem dir que és especialista en TOC de l'associació TOC a Catalunya. Ramon, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, què tal? Com estem?
Gràcies. Bé, si fem una definició de TOC, què és el TOC?
A veure, el TOC és el trastorn obsessiu-compulsiu que es defineix, diguéssim, en aquestes tres paraules. És un trastorn, alguna cosa passa, alguna cosa ens fa sentir malament, consta d'obsessions, que són idees intrusives, que la persona no reconeix com a pròpies, són idees que tenen un component negatiu, que fa patir, que fa pujar l'ansietat, fa pujar l'angoixa, i aleshores apareixen les compulsions. Les compulsions són actes conductuals o mentals que van destinats a fer reduir aquesta angoixa que ens provoquen les obsessions. I això es converteix en un cercle que va creixent en intensitat. Com tu has dit, hi ha de diferents consideracions, sí, de diferent gravetat, i evidentment hi ha qui pot portar una vida absolutament normal i hi ha qui té una discapacitat, una incapacitat per seguir el que seria el dia a dia.
Hi ha moltes persones que diuen, bé, això ho confonen amb una mania, però no és una mania, és una qüestió bastant més obsessiva, no?
Clar, aquí entra el llenguatge, no? Una mania seria una cosa més com voluntària, no? D'acord. Com una cosa que jo vull fer, doncs perquè l'he fet sempre així, o em dona certa seguretat. No, quan parlem del trastorn obsessiu-compulsiu hi ha un patiment, ja et dic, que a vegades és molt profund i molt sever.
D'acord.
Va molt més enllà d'una mania o d'una elecció.
D'acord. Com es controla això? Com es tracta? Primer, com ho detectem? Com podem sospitar que tenim un TOC? I després, cap on hem d'anar? Com es pot tractar o per ajudar tot això? Perquè cura té?
A veure, el TOC és un trastorn crònic, partint d'aquí.
D'acord.
Aleshores, parlar de cura ho hem de contextualitzar, ho hem de posar entre cometes. La persona que té TOC tindrà TOC sempre, però això no vol dir que sempre hagi d'estar amb els mateixos nivells d'angoixa. Pot passar èpoques asimptomàtic. I tot això, com hem dit, depenent de les diferents gravetats que pugui tenir, eh? Però cura que desaparegui, no. Deies, com es detecta? A veure, quan la persona té uns pensaments que el fan patir, que apareixen contínuament, que encara que es resolguin, tornen a aparèixer, ens hem de posar en alerta. Són pensaments negatius i aleshores apareixen les compulsions de tipus repetitiu, de tipus neteja, de tipus comprovació, no? De tipus començar a fer preguntes per estar segur d'alguna cosa, i aquesta seguretat mai arriba. Mai arriba.
D'acord.
Això ens hauria de fer detectar que pot passar alguna cosa.
I la darrera pregunta que et faig és com d'incapacitant pot ser un TOC?
Doncs tan incapacitant com a nivell laboral no poder rendir i haver d'estar amb una baixa permanent, com anul·lar la voluntat de la vida. Estem parlant de casos molt extrems,
sí,
eh? O sigui, que
sí,
la gent
sí,
tampoc s'espanti, perquè tenir TOC no vol dir això. Però en casos extrems tu preguntes fins on pot arribar? Pot arribar a que la persona no surti de casa, no es cuidi i que totes les accions de la vida li suposin un esforç tan absolutament brutal que acabi no fent-los i vagi evitant exposar-se a fer coses.
No, però no és constant, no? Deu ser com una pujada i baixada, o no? O és constant?
Què et refereixes? La progressió?
Sí, la progressió. És a dir, hi ha dies que puc estar absolutament incapacitat per fer una vida normal?
No, hi ha una certa constància.
Constància.
Mm. No depèn de factors així. Home, a veure, sí que hi ha moments, situacions que fan que sigui més procliu l'aparició d'obsessions, però no, en general és una qüestió més lineal. Mm.
Doncs, senyor Ramon Cobó, psicòleg, especialista no, però portes tants anys que podríem dir especialista en TOC. Gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Doncs moltíssimes gràcies a tu també.
Blai, doncs mireu que l'exemple d'incapacitació estem parlant d'un exemple extrem ja, d'una qüestió ja que t'agafa fort i arriba a ser molt, molt incapacitant, seria aquesta la paraula, per fer una vida normal. Però insisteixo que hi ha molts graus, com tots els trastorns, hi ha molts graus des d'un grau molt lleu que és perfectament compatible amb una vida normal, per dir-ho així, i fins a un grau, en fi. I sabeu què passa? Jo crec que no pateixo cap TOC, i si el pateixo és molt lleu. Però moltes persones, per això li feia la pregunta al psicòleg, al Ramon, el Ramon, li feia la pregunta de fins a quin punt és una mania, perquè la gent ho confon, no, tiene manies, però és que no és una mania, és que és un trastorn que el fa patir. Va, que de seguida parlarem amb l'Imma Viudes, de l'actualitat policial aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Usted tiene metro y medio de cura y 2 kilómetros de hombre.
Programa doble de Una Voz Inolvidable.
Cuando estoy triste o estoy contento, me pongo a cantar de corazón.
Juanito Valderrama, el padre Coplillas y el emigrante. El domingo a las 3:45 de la tarde, viva el cine español en 13.
¿Hola? ¿Qué has pasado subiéndome el precio del seguro a mí? Que nunca me han puesto una multa. Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Hola, que me paso yo por el Corte Inglés a hacer la compra en el súper, que salgo pronto. Tienen la segunda unidad con un 70% de descuento en miles de productos. Llevo papel higiénico Scottex Dermo Cuidado. Ah, y detergente Ariel Sensaciones y el Oxi, el que te gusta, que también está al 70%. Dime qué más, que un 70% es un señor descuento.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Inicio de año, la oportunidad para adelgazar con el plan 1, 2, 3, y no solo por estética, sino también por salud, básicamente. Es que esa es una de las claves. El éxito es hacer el plan 1, 2, 3 y con la ayuda de sus asesoras vas a conseguir adelgazar de 4 a 7 kilos y en solo 3 semanas. Y Enriqueta nos dice, Enriqueta, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muchísimas gracias, Cruz. Muy bien. Pues hablemos del plan 1, 2, 3, que es la clave para adelgazar. Llevamos más de 10 años de experiencia en tratamientos de pérdida de peso y volumen. Eliminas con el plan la grasa, el exceso de líquidos, la celulitis, la barriga, porque además es drenante, te deshinchas y potencias el metabolismo y la digestión. Y sin matarte en el gimnasio, sin dietas difíciles y al bajar de peso. Además, regulamos el azúcar, el colesterol y la hipertensión. ¿Y qué vamos a conseguir con el plan 1, 2, 3? Pues bajar de 4 a 7 kilos, Cruz, en tan solo 3 semanas.
Solo 3 semanas. Mira, la eficacia del plan 1, 2, 3 es única. Es apto para todos, para hombres, para mujeres, para todas las edades. Con registro sanitario, los ingredientes, pues naturales, clínicamente respaldados a base de plantas, minerales y vitaminas. Y no son batidos. Incluso si comemos fuera de casa, es muy, muy fácil. Mira, la primera semana vamos a limpiar con los sobres de piña, Enriqueta.
Sí, que nos ayudan a eliminar la acumulación de grasa, nos ayudan a eliminar las toxinas, depuramos los excesos de estas fiestas y ya perdemos 2 kilos y bajamos 2 centímetros de volumen.
La segunda semana vamos a renovar con los sobres de naranja.
Pura fibra, prebióticos, mejoramos la digestión, combatimos el estreñimiento, perdemos la barriguita, bajamos 2 kilos más y ganamos músculo y movilidad.
Y la tercera semana es el momento de controlar el peso y vamos a pasar ya a las cápsulas captagrasas.
sí que nos reducen el apetito, en la ingesta de alimentos, bloqueamos los carbohidratos y eliminamos grasa durante el día y durante la noche. Y por eso en estas 3 semanas el resultado es de 4 a 7 kilos menos. ¿Quieres tu plan 1, 2, 3? ¿Quieres informarte? Pues llámame, el teléfono 650-51-52-53. Si llamas ahora con el plan, hoy te regalamos el gel caliente adelgazante que lleva Rolón incorporado y las 3 infusiones, la Detox, más la Lipo, más la Drena. Sí, sí, te viene gratis con tu plan 1, 2, 3. Aprovecha esta oferta exclusiva para los oyentes de COPE. El tratamiento plan 1, 2, 3 te va a ayudar en tan solo 3 semanas. Y repito el teléfono, 650-51-52-53.
Mira, del plan 1, 2, 3 es la solución completa para adelgazar con resultados clínicamente respaldados. Adelgaza, te deshincha, llama ya. 650-51-52-53 es el teléfono que te acaba de dar Enriqueta. 650-51-52-53. Y hoy, pues ya habéis escuchado la sensacional oferta para COPE Cataluña. Y despídete de los excesos festivos con el plan 1, 2, 3. Vamos a bajar de 4 a 7 kilos y 3 centímetros de volumen. Enriqueta, que se me van ya los mazapanes y los turrones con el plan 1, 2, 3. Se me van claro los polvorones.
Bueno, pero sigue endulzándote, porque si llamas ahora te voy a regalar también las galletas de cúrcuma y chía, que están riquísimas y que son, bueno, que nos van de maravilla con el plan 1, 2, 3 para que me pierdas de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas.
Pues ya lo sabes, comienza enero perdiendo peso y volumen con ingredientes naturales. No es un medicamento, que es económico, y lo vas a recibir por mensajero allí donde tú quieras sin gastos de envío, con el plan 1, 2, 3, pero sin gastos de envío, y con los regalos, evidentemente. 650-51-52-53. Enriqueta, patunets
molt grans. Adéu.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Hacemos el resumen de la primera parte. Los mejores, Manolo, ¿con quién te quedas?
Descárgate la app.
Parlem de l'actualitat policial amb la Imma Viudes, portaveu del sindicat Xafepol de Mossos d'Esquadra. Imma, com estàs? Bon dia, benvinguda, bon any.
Hola, bon dia, José Miguel, gràcies.
No sé si vaig dir ja bon any. És que, mira, porto un cacau i un lío de dies. Que
fins
jo ja
quan
no sé.
Hem de dir bon any? Aquesta no és la gran...
No ho sé. La
gran
és...
pregunta.
La veritat és que no ho sé. Bé, escolta, Imma, ja donant un cop d'ull a les dades de l'any passat 2024, marquen un augment significatiu en agressions sexuals. Això què és? Realment s'estan produint? Realment, a més de produir-se, s'estan denunciant? Per què aquest augment?
Bé, aquí, en aquest augment, ja ho hem dit altres vegades, passa una mica com amb la violència de gènere, no? Un cop anem prenent consciència social de la necessitat de denunciar aquests fets, també fa una mica efecte crida, es normalitza el fet de denunciar, es perd la vergonya, pensa que aquest tipus de delictes a les dones els costa molt de denunciar. Per por a que no se les estigmatitzi, per por a que no se les cregui, per la situació en la que estaven en el moment de l'agressió, per molts motius a vegades ens costa denunciar, no? I el fet de que augmenti les denúncies pot ser que hi hagi una... Clar, no tinc les dades també com per fer una anàlisi més exhaustiu, més tècnic, però el que és evident és que el fet de que com a societat prenguem consciència de la importància d'aquesta denúncia fa també o dona explicació a aquest augment de denúncies, que en aquest cas a Catalunya em penso que s'han triplicat els últims 5 anys. Per tant, és una dinàmica que no ens l'hauríem d'aprendre des del nostre punt de vista, sinó a la lleugera. A banda d'això, evidentment, no hem de crear alarmisme pensant que és que han augmentat, han triplicat les agressions sexuals, sinó que també hi ha un component d'aquesta consciència social que va passar també amb els inicis, no?, quan es va normalitzar el fet de denunciar els delictes per violència de gènere.
Bueno, és que, de fet, estava mirant, per exemple, dades de l'Hospital Clínic, en concret, i és que era una dada esgarrifosa, en aquest cas, d'un component d'agressió sexual determinat, que és agressió sexual grupal, manades d'aquesta tipologia, i que havia atès un 6% més que l'any passat, 624 persones. Per això, serà consciència, però ostres, o sigui que és normal aixecar les orelles davant de tot això i que creï certa alerta, no?
Sí, però insisteixo, tot i que em sembla que eren una de cada 10 denúncies, siguin, com dius tu, no?, per agressions grupals, en molts casos les noies o les dones, però en molts casos noies joves, els donava molta vergonya denunciar o no volien parlar del tema, i el fet de que entre tots i totes haguem normalitzat el fet de que s'ha de denunciar, gairebé que és no un imperatiu, però sí una necessitat, no?, de posar cara a aquestes persones i de perseguir-les jurídicament, doncs, ha provocat també aquest augment de denúncies, que no és 100% l'únic motiu pel qual han augmentat, però evidentment és un component important i s'ha de posar en valor.
D'acord. Bé, canviem de tema i ara anem a per uns senyors que han estat detinguts pel cos de Mossos d'Esquadra i han recuperat una vintena de mòbils a l'habitació de l'hostal on s'allotjaven a Barcelona. És a dir, que havien vingut a Barcelona a fer el seu agost al Nadal.
Sí, feien la temporada. Hi ha grups delictius que es dediquen a això, igual que hi ha carteristes que viuen a la ciutat, no?, i que estan plenament identificats i que acumulen centenars de detencions. També hi ha multireincidents que el que fan és fer temporades, entre cometes, no?, a diferents ciutats europees, no?, i que, per exemple, doncs, venen només pel mobile, a Barcelona, o van a altres ciutats com París o Madrid, doncs per fer, no?, 3, 4, 5 dies, com dèiem, no?, per sostreure tots aquests objectes. En aquest cas, la detenció ha corregut a càrrec del grup regional de motos, que és el grup de reacció ràpida. Tots els hem vist per Barcelona amb unes motos grans, que són aquestes persones, doncs, que tenen aquesta capacitat, doncs, d'arribar més ràpid als llocs i, per tant, felicitar-los aquí per aquesta tasca que fan cada dia, que a vegades és una mica anònima o desconeguda, però fa una feina ingent per detenir aquest tipus de persones i treure-les de circulació, no? I en aquest cas, doncs, van detenir l'1 de gener a dos homes, com deies, de 30 i 28 anys, doncs, que s'havien dedicat a portar mòbils. Es van recuperar 23 smartphones, que no són pocs, dues tauletes, dos portàtils, càmeres de fotos i desenes de joies d'alt valor, no? Per tant, tota aquesta devolució als seus propietaris, evidentment, els haurà donat molta alegria, i des d'aquí ho hem de celebrar. Les bones notícies s'han de celebrar sempre.
Sí, sigui així, sí, senyor. Ja havien fet els Reis, havien pispat els mòbils als Reis, bàsicament, pràcticament, Bé, i aquesta sí que em crea una mica més d'alarma, i afortunadament han estat desarticulat, perquè el cos de Mossos ha desarticulat un grup criminal especialitzat en robatoris amb força en domicilis, que fins i tot es va arribar a apoderar d'un botí de 142.000 euros. Aquesta, ja, quan hi ha robatoris amb força a domicilis, això ja espanta una mica més, Imma.
Sí, perquè quan gairebé tothom, malauradament, o molta gent ha estat víctima d'un furt, no?, ens ha passat a molts, el descuido, que se li diu,
sí,
però quan entren a casa teva la sensació de vulnerabilitat és molt més elevada. Per això, quan aconseguim, doncs, detenir a aquestes persones, evidentment, doncs és important, no? I en aquest cas, doncs, es va detenir a unes senyores, en aquest cas, qui ha fet la detenció és la unitat d'investigació de Sarrià, perquè sempre s'ha de dir, no?, als companys que han fet les detencions, en aquest cas felicitar-los, doncs unes senyores que van sortir, els investigadors van trobar a tres dones a la sortida d'un domicili que acabaven d'entrar a Vic. A partir d'aquí fan una entrada al domicili d'aquestes presumptes delinqüents, no?, i allà troben més objectes sostrets d'altres pisos valorats en 100.000 euros, no?, i es van trobar, doncs, de tot. Diners en efectiu, bosses de mà, roba, sabates de marques de luxe. Sempre, bueno, les entrades eren molt selectives, no? Havien fet robatoris a domicilis de Barcelona, Sant Cugat, de la zona alta de Barcelona, Vic i Olot.
És a dir, aquestes... que escollien molt el lloc on anava a donar el cop.
Sí, i aquestes entrades es van produir, a més, durant aquesta etapa, aquesta època nadalenca, amb la qual cosa, evidentment, el perjudici és major, no? Per tant, novament, felicitar els companys per aquestes detencions.
Doncs molt bé, felicitats a tots. Imma Viudes, portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra, com sempre, escolta'm, espero que els Reis hagin estat generosos amb tu.
Pues s'han comportat, sí? He de dir que s'han comportat.
Home, sí. Me n'alegra, mira, molt bé, així me n'alegra molt.
Però també t'he de dir que, he estat... Jo també m'he portat molt bé.
Perquè t'has portat bé.
Llavors no esperava menys,
Imma, una abraçada molt gran, gràcies.
Igualment.
Cuida't. Doncs mira, m'alegra molt que els Reis siguin generosos perquè ens hem portat bé. És que ses majestats saben quan et portes bé i quan et portes malament, eh? Bé, estem a punt d'arribar a la una. De seguida, ja entrat en migdia, parlarem d'aquest pic de refredat que ja els experts diuen que les pròximes setmanes agafarem el pic total. De fet, aquests dies, per qüestions de refredats i grips, hem arribat a tenir 6 hores d'espera i fins i tot 24 hores d'espera a urgències, col·lapsades. Arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros. Fins ara, 4 papers i torno.